Balas Perdudes,
un programa de acción directa contrainformativa.
Balas Perdudes,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Balas Perdudes, al final la punteria.
Hola, bona nit a totes. Això és Bales Perdudes, un dia més en rigorós directe, com haureu pogut comprovar amb aquests petits problemes tècnics que hem tingut. És diumenge, 22 de desembre, fa un fred que pela, però al peu del canyó, com sempre, amb els nostres col·laboradors habituals, el senyor Rosa, bona nit.
Hola, bona nit a totes.
El senyor Negre, també, bona nit.
Hola, bona nit a tots i totes, com estem? Aquí a punt de començar les vacancetes de Nadal, per totes aquelles que treballin, no? Les poques afortunades o desafortunades que estan treballant avui en dia en aquest món. Però res, aquí a veure què parlem avui, a veure com va el programa, no?
A tope, estem a tope.
Doncs bé, com ja és sabut, començarem amb el nostre apartat informatiu. Avui sense efectes especials, ja que tenim el nostre especialista de migració ambiental, i donarem pas a les notícies doncs, de proximitat de la comarca, tot seguit.
Sí, bueno, llastimosament hem de començar amb una notícia una miqueta punyent, no? Ja que bueno, hi va haver la mort per part de dos miners a Súria, un accident que es va produir a la mina de Iber Potash, on dos treballadors, pues, segons han comunicat als membres de l'empresa, entre les 3 i 4 de la matinada els va caure una roca d'entre 4 i 5 metres i pues, a causa del desprendiment pues, les persones van morir tot això, no? Afirmar i recordar que no és el primer accident mortal que hi ha hagut, ni molt menys en aquesta mina, que en l'últim any i mig hi ha hagut 4 persones que han mort per culpa d'aquesta activitat econòmica tan perillosa, i cosa que no sembla preocupar massa l'empresa perquè segueixen produint-se aquest tipus d'accions, no? No? En qualsevol altre cas s'hauria parlat de que no, si hagués estat si el que hagués defallit no hagués estat un polític o un policia, s'hauria tractat diferent. Ha estat un miner,
hauria estat un drama.
Exacte. I bueno, seguim una miqueta amb notícies d'actualitat de per aquí la comarca, no? Pel que sembla, aquí a Manresa.
Sí, la següent notícia afecta la plataforma d'afectats per la hipoteca i el capitalisme de Manresa, que el dilluns 16 van ocupar la seu del Banc Bilbao Vizcaya Argentària del carrer Guimerà per negociar la dació en pagament de dues famílies afectades i el corresponent lloguer social per poder-la reallotjar. L'ocupació la van formar una trentena de persones que van ocupar la seva bancària fins a les 11 de la nit aproximadament, quan els grups de l'àrea regional de recursos operatius ARRO dels Mossos d'Esquadra els van desallotjar. Dues furgonetes van irrompre i van, amb un ordre judicial, doncs, van fer fora els militants d'aquest col·lectiu. Bé, i això, des del col·lectiu s'ha doncs, criticat durament l'entitat bancària per doncs, la seva negativa a negociar i també per la seva negativa doncs, de permetre l'entrada d'aliments i de medicaments per a les persones que estaven tancades a la seu bancària.
I, bueno, i seguint una miqueta amb l'actualitat aquí, en aquest cas ja no tan pròxima, no de Manresana, sinó de Catalunya, podríem parlar, no? Informar que ara fa poc es va produir el desallotjament del bloc ocupat de Salt. Em sembla que va ser, si no em sembla recordar malament, el divendres 13 de desembre. Degut a... Bueno, recordem per tots aquells i aquelles que no sàpiguen, aquest bloc era propietat del Banc Dolent, l'anomenat Banc Dolent, Saref, no? I que des del mes de març ocupava membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, també, de Catalunya i tot això, no? El desallotjament es va produir a passades les 9 i quart del matí i, segons informen, no es van produir cap tipus d'incidents, però per culpa d'això, pues, un total de 5 famílies han hagut de marxar de... d'aquest bloc i a l'espera suposadament de que siguin reallotjats, tot i que hi han tret diversos comunicats queixant-se de que les condicions de reallotjament que se'ls havien promès no s'estan complint, no? I una miqueta a veure com acaba aquí tot el panorama amb el bloc ocupat de Salt.
Continuant així amb més notícies, ara aquesta notícia passa a Barcelona, més concretament al barri de Gràcia. Doncs el 17 de desembre els hi va arribar una situació així de per tornar a començar un procés de desallotjament contra el banc expropiat que es troba a Gràcia. Recordar, doncs, com alguna altra vegada ja ho havíem comentat aquí, el primer judici el van tenir de cara aquest estiu i degut a una mica a la campanya que van preparar i a la solidaritat que van rebre, doncs Catalunya Caixa va retirar la denúncia, però ara tornen amb una altra ofensiva o com diuen els del banc expropiat amb un segon assalt. Tenen una situació judicial pel 9 de gener i per defensar-se també han de pagar, el banc demana que paguin 4.000 euros si volen personificar-se una mica en el judici. I bueno, doncs la línia del banc expropiat és la mateixa que la que van tenir sempre, que és que no ni paren els 4.000 euros per poder defensar-se judicialment i que bueno, continuaran defensant públicament aquest espai i al mateix temps també fan una crida de solidaritat com ja es va fer aquest estiu perquè el banc expropiat es quedi a Gràcia.
Bueno, seguint amb notícies de l'àmbit territorial de Catalunya, no? ens trobem amb l'assassinat o la mort del centre d'internament per estrangers de l'Aramis Manoukian, àlies Alik, no? Un ciutadà armeni de 42 anys que, segons la versió oficial, va ser trobat mort penjat a dintre de la seva cel·la en el cim de la zona franca de Catalunya, no? De la zona de franca de Barcelona. Informada que, bueno, companys seus que estaven a dintre del centre d'internament amb l'Alik han comunicat i han informat que durant tota la nit en la que suposadament es va acabar suïcidant l'Alik van estar sentint crits i van estar sentint com una situació així bastant forta allà dintre del CIE de la zona franca, no? I que curiosament durant aquella mateixa nit, després de sentir tots aquests crits de dolor, tots aquests crits de ràbia, pues el van trobar mort dintre la cel·la, cosa que plantegen una vegada més de que no es tracta d'un suïcidi, sinó un assassinat. Per altra banda, informar que dos dels possibles testimonis directes del que li va passar a l'Alik van ser posteriorment deportats per evitar que poguessin explicar pues, amb pèls i senyals el que havia succeït, amb una pràctica que s'està convertint molt habitual pues, aquí al CID, a la zona franca de Barcelona, contra les persones estrangeres, no? Un nou cas més de brutalitat policial, en aquest cas del cos nacional de policia, que és l'encarregada del manteniment del CIE de la zona franca.
Bueno, continuant així amb notícies, doncs ara repassarem una mica l'actualitat així del cop repressiu que hi va haver el 13 de novembre, em sembla.
13 de novembre, exactament.
Contra 5 companys i companyes anarquistes aquí a Barcelona. Pues bueno, com ja sabeu i com ja hem anat parlant, la Mònica i el Francisco encara continuen a la presó, la Mònica amb un FIES 1 i el Francisco està amb un altre FIES, però per lo que s'està veient així, pues, potser la que li tenen més ganes, a la que li estan ficant la vida més complicada és a la Mònica. Per altra banda, a nivell judicial s'està intentant així que l'acusació de terrorisme que es baixi, no?, i que siguin jutjats a Saragossa, no?, que és on van passar els fets pels quals estan ara a la presó i pels quals els acusen, i que els jutgin per danys i lesions, no? Llavors, també relacionat amb aquest tema, doncs, aquesta setmana passada i fins avui diumenge hi havia era setmana d'accions descentralitzades amb solidaritat amb ells dos. I hi han hagut així accions així una mica com per tot el món, així per dir-ho d'alguna manera.
Hi ha hagut una quinzena de països diferents, des d'Alemanya, Estats Units, Itàlia, Grècia, Xile, òbviament, Argentina, diversos països hi han hagut accions de solidaritat de diversa índole, no? Però que mostren aquesta voluntat d'alliberar les companyes anarquistes empresonades per l'Estat.
Sí, i que ahir doncs, a Barcelona es va celebrar una manifestació per donar-los suport, on van assistir unes 200, 300 persones.
200 i 300 segons les fonts de...
segons dels propis manifestants.
Exacte.
I bueno, doncs es va fer una volteta així per la ciutat, des del forat, passant per Urquinaona i tornant al forat de la Vergonya, i es va cridar, es va pintar... Bueno, va ser
una mania força combativa, no? Es va sentir la veu, es va sentir sí. una mania pel meu punt de vista que va tenir bastanta força, no? Que va
sí.
Que va ser molt, pues això que es notava les ganes de la gent de sortir al carrer i trencar amb l'aïllament que estan patint aquests companys
i mostrar-los i sobretot també els nostres companys que no estan sols i que tenen gent així que se'n recorda d'ells i que està darrere seu.
Una miqueta per acabar amb l'apartat aquest, no? Volíem llegir les poques paraules que fins ara han pogut treure des de la presó, en aquest cas em sembla que són les que comunica el Francisco Solar.
Para no dejar espacio a dudas, como anarquistas estamos en permanente confrontación contra el Estado capital en todas sus manifestaciones. Esto no es una obviedad. Sin embargo, en ocasiones, especialmente cuando el poder se deja caer en toda su brutalidad, las miradas se confunden dando pasos a posicionamientos ambiguos y confusos. Creo necesario mantener la coherencia y no dar lugar a discursos y prácticas victimistas y derrotistas. Quizás por momentos debamos dar un paso atrás, pero siempre para avanzar 5 en el incitante camino de incertidumbre por la liberación total. Un fuerte abrazo a todos los presos anarquistas encerrados en las cárceles del mundo, especialmente a Juan Aliste, Marcelo Villarroel y José Miguel Sánchez, con quien tuve la oportunidad de compartir experiencias al interior de la cárcel, sin certeza de lo que vendrá, pero sin vacilaciones contra el poder, por la anarquía. Francisco Solar.
I bueno, després d'aquestes paraules que deixem estar clara el posicionament del company respecte a la realitat que li ha tocat patir, no? Pues seguim una miqueta amb més notícies d'actualitat, en aquest cas que van succeir allà a Madrid, no?
Sí, 19 detingudes antifeixistes a Madrid per la unitat d'intervenció policial que van actuar el passat 29 de novembre a la concentració que s'està donant en suport als detinguts per la jornada d'incidents a la Facultat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid, que va tenir lloc el 20 de novembre. La convocatòria havia estat a través de les xarxes socials per multitud de col·lectius i assemblees populars i organitzacions, i entre 200 i 300 persones es van concentrar en la comissaria de la Policia Nacional a Mortalaz. Els concentrats van cridar consignes contra la Policia Nacional i aquesta famosa llei de seguretat ciutadana que està en manta del projecte però que el govern de ministres té ganes d'aprovar, i on els agents doncs, de l'ordre van decidir dissoldre de manera sense que s'haguessin registrat cap mena d'incident, no? 11 persones van ser doncs, detingudes i van passar a la nit a comissaria. Se'ls imputaven càrrecs d'atemptat a l'autoritat, desobediència i resistència. I les persones detingudes han sortit en llibertat amb càrrecs, doncs.
Així que les persones que van ser finalment detingudes van ser una tarantena, les 19 primeres persones, que recordem-ho per tots aquells que no ho sàpiguen, van ser detingudes per realitzar una concentració antifeixista a la Universitat Complutense de Madrid, que va acabar amb petits aldarulls, no? I aquestes 19 persones que van ser detingudes per aquells incidents, se'ls va afegir les 11 persones solidàries que van ser detingudes després en les mobilitzacions de suport, no? I, bueno, continuem en aquest cas ara ja amb les notícies de secció internacional parlant d'Atenes, on una vegada més, el 6 de desembre, s'han tornat a sentir la veu de les companyes i companys. Recordar que el 6 de desembre és la data, el 6 de desembre de l'any 2008, és la data en la que va morir l'Alexandros Grigoropoulos, mort per un tret disparat per la policia, i que va provocar tota una onada de petites revoltes que va durar durant 3 setmanes. I per commemorar aquella data tan punyent, bueno, i tan significativa per Atenes i les lluites àcrates del país, no? Altre cop es van produir incidents arreu de Grècia, i va haver una mani d'estudiants de secundària a memòria de l'Alexis que va acabar també amb el darulls. Al llarg de la jornada es van produir prop de 200 detencions, i bueno, una vegada més Grècia ha estat focus de revolta continguda.
Bueno, anant cap a Llatinoamèrica, doncs així, la setmana passada vam comentar una mala notícia i també en tenim de comentar una altra dolenta. Això va passar el 12 de desembre d'aquest 2013, o sigui, farà una setmana i mitja més o menys, i bueno, la notícia és que tres nois van entrar a robar un banc, i amb la mala sort que es van trobar un segur rata, un uniformat d'aquests així que defensen la propietat, i no era un segur rata qualsevol, sinó que era d'aquests que van armats i era un exmilitar. Al veure que el banc estava en perill de que li extreguessin els diners, doncs no va dubtar a matar a Sebastián Over Luis Seguel, un noi xilè de 26 anys. Va matar el sobrat, va matar el Sebastián, i els altres dos nois que anaven amb el Sebastián van ser agafats unes quadres més enllà, que són l'Alfonso Albial i l'Hermes González, o suposadament els acusen d'això. I res, que a continuació...
Sí, bueno, a informar una miqueta que per part de la premsa i de l'Estat hi va haver una campanya mediàtica molt forta just després de les eleccions, no?, per criminalitzar els companys i tractant d'heroi aquest argument sense vergonya, no?, que pretén... Que vull dir que a quin sistema hem arribat, no?, que es dona més importància a la vida que als diners, no?, i que és més important matar un xaval que tragar un banc que no robar una vida, no? És bastant característic, i que tractin d'heroi, l'Estat tracti d'heroi aquest desgraciat, és que em sembla bastant fort del sistema inhumà que estem vivint avui en dia, on això, els diners tenen molt més valor que la vida de les persones dignes que lluiten i es rebel·len contra ell.
Bueno, això ho confirma tot una miqueta més, que per sobre de tot estan els diners, no? I bueno, i ara a continuació llegirem el text escrit així per alguna persona proper, així que parla sobre el Sebastián. No muchos los conocían por su nombre, más bien le decíamos y conocíamos como Pela o Angry, autodenominación inspirada tras la lectura del libro L'Angry Brigade. Se autodefinía como antiautoritario, nihilista e insurrecto, también como antisocial, al estar en contra de la estructura social que sustenta el sistema de vida. Un compañero que levantó muchos proyectos de cara en contra del poder y la dominación. Cantaba rap en un grupo llamado Palabras en Conflicto. Sus letras apuntaban desde la liberación animal hasta el llamado al sabotaje, el robo, la autoeducación y la revuelta. Podía verse en actividades en diversas instancias de la lucha, marchas o tocatas solidarias, al igual que en la calle luchando contra el poder. En los últimos años se acercó bastante a la tierra. Esta era su respiro y energía. Cada contacto con la naturaleza eran momentos de libertad. Levantó huertos, de esos que nadie comprendía porque se alejaba de la estructura de los libros. Eran huertas caóticas, y lo mejor que y lo mejor era que las plantas y alimentos crecían bellos. Se caracterizaba por jugar en cada bosque y pedacito, y en cada pedacito verde que veía. Y es que era como un monito. Siempre quiso hacerse una casa en el árbol, en lo más alto, donde solo él podía llegar gracias a sus habilidades. Un compañero alegre, inquieto y sonriente, a la vez muy sensible, de esos que huelen la nostalgia y que siempre están ahí con un abrazo caluroso, con una palabra de aliento o con un simple pero certera mirada cómplice para levantarse, con la más activa, solidaria y transparente voluntad. Dejó con nosotros a su hermano, dejó con nosotros a su hermosa hija y familia, dejó con nosotros sus letras, canciones, poesía, pinturas, ilustraciones, vídeos, afiches y muchas expresiones de lo que creía y pensaba. La creación siempre estuvo de su lado, y eso es algo que nos recordará que sigue aquí junto a todos los que lo amamos y amaremos para siempre.
Per res, una miqueta aquesta mirada d'amor cap al company, no? Que moltes vegades és molt fàcil criminalitzar la gent i dir que només som molt dolents i tot això, i el que òbviament sempre s'obliden els grans mitjans és a dir que aquestes persones estimen i estimen més que ningú, perquè si s'han rebel·lat és perquè en una persona sensible en aquest sistema no li queda res més que la revolta, vaja.
Sí, bueno, és com el joc aquest de la doble moral dels mitjans de comunicació, no? Que quan mor segons qui era una bellíssima persona i no sé quantos, i quan aquesta, això li passa a alguna altra persona, pues era un delinqüent o era un antisocial o era un immigrant il·legal o...
Qualsevol cosa, no? Bueno, seguint amb tràgiques notícies, no? Em sembla que només portem aquí actualitat de la dura, no? Perquè...
Bueno, sabem que la vida i la lluita també té aquests moments, però...
Bueno, la vida és dura, nosaltres més, no? Bueno, va, pues seguint una miqueta, ara ens traslladem ni més menys que a Palestina, on el 24 de juny del 2013 el Pla Power es convertia en notícia als mitjans de comunicació. Dic que el Pla Power és un pla desenvolupat per Israel, que ja es considera per molta de la població palestina del món com el segon Nakba, ja que... bàsicament tindria unes conseqüències tràgiques per a uns 70.000 àrabs beduïns que viuen al desert del Negev. El que s'està tractant és que l'estat d'Israel ha expulsat tota aquesta població palestina, cosa que suposaria, entre altres coses, destruir 35 pobles beduïns del Negev i continuar amb la judicialització d'aquesta extensa zona amb la construcció de futurs assentaments. És una operació més de tantes altres que ha dut a terme l'estat d'Israel amb el vistiplau dels estats internacionals, que només es posen en tots aquells conflictes dels que poden treure interessos, i el ser Israel un estat aliat pues sembla que pugui dur a terme una apartheid. A més, ara que el Mandela no està tan de moda, no parlen pas de l'apartheid del poble palestí, no? Es tracten de tota la seva gran funció com a reconciliador nacional. Però bueno, seguim així una miqueta, no? Ja volem acabar amb una notícia que, sisplau, ens ha deixat. O sigui, és que no té preu aquesta notícia. Vinga.
Un home es suïcida en un centre comercial perquè la seva nòvia no parava de comprar. Doncs això. Un home es va suïcidar després de que la seva nòvia es va negar a deixar de comprar en un centre comercial de la ciutat de Suzhou, a la província oriental de Xina de Jiangsu. El suïcida Tao Hixiao, de 38 anys d'edat, es va tirar des del setè pis després de discutir amb la seva companya perquè insistia en comprar sabates després d'una marató de botigues durant 5 hores. Tao li va dir que ja tenia suficientes sabates i que no podia usar, que no les podria ni usar en tota la seva vida i que no tenia sentit comprar encara més. Això ho va declarar un testimoni als mitjans locals d'informació. La seva companya la va acusar de garrepa i llavors va ser quan Tao va trobar el moment per deixar de... va tirar les compres pel terra i es va llançar des de la setena planta del Golden Eagle International.
Bueno, amb aquesta acció, jo crec que de rebel·lió individual contra el consumisme nadalenc ens en podem anar. No sé si després es va mantenir el supermercat obert o no, però...
Jo crec que sí.
Bueno, una miqueta, no? Bueno, és bastant catastròfic, és una evidència que aquest món s'està enfonsant cada vegada més i que a quin límit estem arribant, no? Jolines. Sí. Bueno, no sé què fem, si us sembla, sí. Posem una musiqueta a veure què, sí, a veure què sona i tot això.
Fiquem una cançó i després ja tornarem amb el...
Amb el gran tema del dia, no?
Amb el gran tema del dia.
Ostres, a veure què tocarà avui.
Bueno, va, per fer ara us deixem amb Interlude Tan Lejos.
De l'Utopia.
Tornem amb el tema del dia. Avui parlarem de contrainformació. Ja fa una temporada vam fer un programa parlant de què era el quart poder, que eren els mass media, com la seva voluntat era manipular i transmetre els designis que venen del poder i del capital. I avui doncs li donarem una mica la volta parlant dels mitjans de contrainformació.
Sí, doncs aquesta és la idea d'avui, no? La temàtica del dia, la contrainformació. Avui primer una miqueta, doncs, igual el que hauríem d'explicar i recordar, fer memòria amb el tema dels mitjans de comunicació oficial, no? És perquè la contrainformació, la necessitat de donar una altra visió a la realitat, no?
Bé, però contrainformació s'entén la informació que transmeten grups diguéssim independents del poder polític o del poder empresarial, no? L'objectiu és doncs això, doncs comunicar-se sense la censura, sense intermediaris, sense sense el que es pot anomenar els fals media o la desinformació totalment, que poden ser doncs els mitjans de comunicació convencionals que puguem com entendre-ho d'alguna manera.
Sí, jo crec que una miqueta la necessitat de contrainformar sorgeix d'això precisament, no? El veure que realment els mitjans de comunicació pues, estan subeditats als interessos de grans de les elites econòmiques, polítiques i de diversos tipus, no? De la realitat, pues, sorgeix aquesta necessitat de dir, ei, si la meva veu no, pot ser, no està sent escoltada, pues, el que, en lloc de demanar-li l'estat de ei, que ens deixes i fars, jo crec que no, que no que devien seguir el seu procés, fars de demanar també l'estat de poder dir la veu, alguns sectors de població van dir, pues no, pues igual el que es tracta aquí és de que nosaltres mica en mica anem creant, no, pues això, mitjans propis en els que opinar sense censura, dient el que volem dir de forma directa, no, que a més una de les altres característiques que m'agradaria ressaltar, el fet de que es fa de forma directa i sense intermediaris. No sé, una ràdio és una cosa, per mi, que té aquesta capacitat, no?, de transmetre de forma web.
Per exemple, i a part de tot això que s'ha dit, també és una experiència d'autoorganització i una mica d'autogestió del projecte, no?, que és prendre tu una mica la iniciativa i tirar endavant un projecte.
Ah, és que jo una de les coses que m'agradaria recalcar també d'aquests mitjans és potser el fet aquest, no? De que tots no només és el simple fet del que s'escriu, per exemple, no si es tracta d'un diari, no es tracta de què es comunica, si és des d'una ràdio, sinó el que es tracta és tot el procés de construcció, no, que literalment és des de la primera cosa fins a l'última es fa de forma col·lectiva, és els diners que s'ha de treure per poder gestionar el projecte, la forma de decidir quin tipus de contingut se li dona, quina línia ideològica se li agafa, no? Pues és tot un procés col·lectiu.
I una mica també, com que aquests projectes autogestionats i autoorganitzats també fugen o són una mica, és la visió contrària de la professionalització, no?, de la vida, tant, doncs, jo que sé, des dels polítics, no?, que és un ofici escarós, la policia, la premsa, no?, i doncs, jo que sé, qui més qui menys té unes qualitats, ja sigui de parlar o uns coneixements tècnics, per saber com funciona una taula de so, i entre tota la gent i sobretot totes les ganes, no?, i tota la il·lusió, doncs som capaces de treure i desenvolupar aquests projectes, no?, una miqueta.
Sí, bàsicament, o sigui, una miqueta és aquesta la idea, autogestionar-se també en les nostres vides, en entendre de jo no tinc per què estudiar periodisme per poder transmetre comunicació de forma igual, no de la mateixa qualitat en l'aspecte tècnic i tot això, però com a mínim, jo què sé, per mi té un valor bastant elevat en el fet de que segurament primer participarà més gent de tot aquest procés, que no serà una cosa personal, sinó ni professional, no? I és que jo què sé, per mi això té molt més valor que no reproduir pues, el que ja hi ha. A part de que el simple fet d'anar a buscar determinades notícies et suposa un exercici de pensament lliure, d'intentar buscar pues, tot això, no ho sé. I si us sembla, no sé, una miqueta així, bueno, per anar parlant del programa i tot això, doncs podríem parlar dels diversos apartats que tenim ganes de fer, podem posar exemples concrets d'alguns mitjans de comunicació existents i tot això. I jo, si us sembla, puc fotre aquí la xapa perquè començo, avui m'ho he preparat una miqueta. Avui vaig fort, a més, i home, sisplau, és que tantes llums de Nadal et posen a tope. Sí. Pues començarem amb un dels mitjans lliures per excel·lència des del meu modo de veure, que són les ràdios lliures. Ja que estem a Ràdio Bala, pues mira, explicarem una miqueta molt breument d'on sorgeixen les ràdios lliures, no? Bueno, informar que el mitjà de comunicació de la ràdio sorgeix per allà més o menys el 1906, i ja ben aviat pues, ja hi van haver experiències més o menys autònomes d'intentar treure projectes de ràdio des de gent que volia donar la veu no de les elites i de tot això, sinó una veu pròpia i la veu contraposada a la que estaven oferint, no? D'aquesta manera, per exemple, els primers intents de crear ràdios lliures independents, o que almenys eren, igual no s'anomenaven ni en aquell moment ràdios lliures, però sí que tenien una certa independència, els trobem durant la República de Consells Alemany del 1918-1919, I bueno, pues va ser una iniciativa que acompanyava tot aquell moviment obrer consellista que va intentar que no és només es va oposar al capitalisme salvatge, sinó que també era un contrapoder per al comunisme estatista de la Unió Soviètica, pues des d'allà es va intentar impulsar tot el aquest procés de ràdios lliures com a forma d'expressió. A partir d'aquí, uns referents molt més clars i directes potser que aquests altres els trobem durant l'època de l'autonomia obrera dels anys 70 i els anys 80, on sorgeixen la majoria de ràdios lliures, en aquest cas com a portaveus de les mobilitzacions obreres, de l'autonomia obrera i tot això, no? I aquí l'estat espanyol comença a sorgir a partir dels 76-77, just després del franquisme i inicis de la transició, doncs tot d'experiències també autogestionàries de ràdios lliures que comencen a transmetre, fins a arribar actualment on hi ha tota una red tant de ràdios lliures com comunitàries que intenten donar, doncs, això, una veu diferent a la que estem acostumats i acostumades a sentir, no?
Sí, no sé, que la ràdio és una eina molt potent i no sé, i que inclús, jo què sé, doncs a nivell polític, ja, igual en moments de conflicte i moments més tensos, doncs aquí, per exemple, encara esdevé una eina més potent, no? Perquè és un mitjà de comunicació clar i directe. I no sé, vull dir, no sé si em ve ara així el camp, no? Em sembla que era a Oaxaca, quan hi va haver tot el conflicte, no? I estaven tots acordonats una miqueta, es van tancar dins el poble, no? Perquè no poguessin entrar els militars a Mèxic, això. Doncs que la ràdio lliure del poble era que tot el poble escoltava la ràdio, perquè després, si arribaven els militars o passava alguna coseta, doncs es deia la ràdio i llavors automàticament s'enterava tothom, no? Vull dir que a part de poder-la escoltar en el dia a dia, doncs en segons quins moments una ràdio esdevé una eina superpotent. O sí, aquí.
No, jo també m'agradaria ressaltar tot i la llunyania ideològica, no? Experiències de ràdio que han estat vitals i tenen molta història, com va ser la ràdio Venceremos del Salvador, que en aquest cas va ser impulsat per el moviment del FMLN, el Furibundo Martí, no? I que va ser una experiència en el que s'emitia en una etapa de guerra de guerrilles, es va estar emitint de forma totalment pues intentant donar veu a tot el que estava passant, però és que s'estava realitzant pues les emissions mentre hi havia, per exemple, tirotejos, i és ben curiós perquè, bueno, és això, com la capacitat d'emetre en un context tan difícil com el d'una guerra de guerrilles amb enfrontaments constants, pues existeix aquesta experiència de ràdio, la ràdio Venceremos, que com a mínim és digna de ressaltar, i el que aconseguia aquesta ràdio era, pues, això, era transmetre directament a la ciutat, podies estar escoltant, no?, el que estava passant a no sé on, no, les comunitats camperoles, se'ls podia dir, escolta, que està venint l'exèrcit per aquí, pues aneu-vos-en, que no sé, una experiència bastant vital, de que les ràdios, pues, igual avui en dia estan perdent pes davant les xarxes socials i tot això, però és que per mi és una forma molt, molt vàlida, més que no et manté, no sé, jo, a diferència d'internet, que t'he enganxat en una pantalla, pues li trobo el potencial de que tu pots estar escoltant la ràdio, però pots estar cuinant a casa teva, o estàs... És molt més... No sé, dona molt més joc per mi a...
No t'abdueix tant, no t'adonta tant com... O no tens un... No, bueno, sí.
Així, okay. Una miqueta, no? I, bueno, podríem parlar, és que d'aquí a l'estat espanyol o allà a l'estat espanyol, depèn de com ho mirin alguns o algunes, no? Ara no ens puc... Aquest és un altre tema. Pues, bueno, aquí són molt famoses, per exemple, Ràdio Bronca té molta història, Ràdio Contrabanda també.
Ràdio Pica.
Ràdio Pica, tenim la Ràdio Clara de València, Saragossa també... Va, que tenim... desenes d'exemples tant de ràdios lliures com comunitàries que estan donant, pues, això, vida i sentit a la seva fórmula, no? Aquí, des de Ràdio Bala, s'està pinxant molts programes que són d'altres ràdios i que, bueno, per tots aquells que ens estan escoltant, una abraçada des d'aquí, des de Ràdio Bala.
Sí, no sé, sí, com que també igual una de les coses xules que té la ràdio és que de les ràdios lliures, ja no de la ràdio, perquè hi ha algunes ràdios que les odiem, però és així, doncs, que serveix així com, com una mica com a, per donar veu i per donar bombo a projectes que ja existeixen, no? Inclús, jo què sé, pues, de, i exposar temes així pues, d'actualitat, com fem aquí a Bales Perdudes, una miqueta, i no sé, com de reforçar una miqueta, doncs, lluites que ja existeixen. Així no, que també igual és un punt interessant aquest, el de part de, jo què sé, de l'existència de la pròpia ràdio, pues, que serveixi com a, que serveixi per recolzar projectes i iniciatives que ja s'estan duent a terme.
Sí, també dic que, bueno, que així com hi ha ràdios lliures, també hi ha hagut sempre, des de sempre per part del poder intents d'acabar amb les ràdios lliures, ja permetent que altres legalitzen el dial d'altres ràdios perquè poguessin utilitzar el seu l'espai radiofònic que estaven ocupant, fins a directament presentaments o atacs directament a, bueno, a Grècia, per exemple, juntament amb Indimedia, ara fa poc que van acabar amb la ràdio, una de les ràdios lliures que s'estava emetent des d'una universitat, o podem trobar a Mèxic que també durant tota la revolta de Oaxaca de l'any 2006 també es va produir pues, la sala d'una ràdio comunitària que era la veu de tota la gent que s'estava rebel·lant, no? Vull dir, que és un arma que té molt potencial, jo penso, i que, bueno, que tot i que en el dia a dia potser igual no se'l valora, jo crec que amb el temps, o sigui, si va creixent i va agafant força, pues, jo.
I això, i que, si les ten, i que si les estan tancant i les ataquen, és perquè realment fan una funció i els molesta, vamos.
I bueno, si us sembla, fem una breu pausa musical aquí per no fer-nos tan pesats i seguim amb altres medis de comunicació.
Tenim,
no?
Una cançó que hi va com l'anell al dit, no? Em sembla?
Sí, però em sembla que primer n'escoltarem una altra, que és la guerrilla de la comunicació, si no em sembla malament, aquest cop us deixem amb cop aquí, i llavors escoltarem la de la ràdio.
Fins ara.
Stop it!
I molt revés, estem aquí de nou amb Bales Perdudes, aquí avui parlant ni més ni menys que de mitjans de contrainformació i d'això, dels mitjans lliures, altrament anomenats, no? Intentant aportar pues, una miqueta d'informació al respecte, explicant petites experiències d'això, de mitjans, no? I ara, si us sembla bé, podríem passar als de premsa, no?
Sí. El suport paper és potser el més antic forma d'expressar l'ideari,
no? Sí.
No sé, sobretot se m'acuden publicacions, les primeres més lligades al moviment obrer, no? Però és el més antic, que és segle XIX, potser, ja tenim les primeres expressions i sobretot serà Solidària d'Obrera, no? La que batrà rècords de tirada. També el suport paper no serà en forma de publicació, no només seran diaris, sinó també el pamflet, el fanzín, d'aspectes ja més monotemàtics, de forma puntual, o fins i tot doncs, grans publicacions de diàries o setmanals, o que ja abarcaran més temes i seran més completes. No sé, sempre destacar, no?, que sempre han estat de tirada gratuïta gairebé per mirar d'arribar al màxim a tothom sense importar capacitat adquisitiva.
Sí, jo aquesta és una de les característiques més importants que penso que ha tingut l'aportació, no? Pues això del fet de poder transmetre les teves idees i de fer-ho de forma gratuïta per això, perquè no sigui un mitjà classista com poden ser la majoria de format paper bueno, que avui en dia tothom igual pot arribar a tenir accés a qualsevol mitjà i pot anar a una biblioteca o allà on sigui, però bueno, que sí que la voluntat aquesta pues, de donar informació gratuïtament, no? Pues, per mi és digne de ressaltar i l'esforç econòmic que fan tots els col·lectius. No sé, i en aquesta línia pues, podem parlar, per exemple, de l'experiència d'aquí amb
a la Llobregat
i Cardener, de l'experiència del Pèsol Negre, que és potser la publicació que tenim més a prop, i l'experiència recent més palpable que fa més de 10 anys que ha desembocat aquí. El Pèsol Negre va començar el 1999 i va començar des de Berga, la ciutat de Berga, amb una voluntat pues això, no?, d'anar creixent mica en mica. Per fer una idea i veure que tothom pot arribar a crear el seu propi mitjà també, és que el Pèsol Negre va sorgir primer en format pamflet, en format octavetes, amb un, no? I mica en mica pues, va anar creixent gràcies a les ganes i la dedicació de la gent. Sempre ha estat un mitjà que en certa forma ha donat una certa importància a les notícies locals, sense intentant-les englobar, i que vulguem o no, jo crec que té algunes característiques que fan mínimament interessant per les importants de la població, no? Que sempre pues, això, la voluntat de tocar temes que ens poden afectar tots i totes aquí sense tocar altres temes propis de l'anarquisme, com han estat la lluita contra les presons o la lluita internacional o coses d'aquestes, pues, que pot tenir un cert engany per la gent, no ho sé.
Llavors també dic que malgrat estar en la societat de la informació, no?, i la comunicació, com hem dit abans, que la ràdio també és una manera poc que t'abdueix, pots fer altres coses escoltant-la, doncs el suport paper doncs sembla que no té caducitat, no?, i que també el pots portar on vulguis i llegir-lo còmodament també, no?
Esperem que no el tingui, que no tingui arrel de caducitat, o que no arribi el dia en què ja no, en què ja no hi hagi els papers, en què ja no existeixi ja. Perquè, no sé, a mi personalment m'agrada, quasi que és el que m'agrada més, perquè, no sé, ho pots tocar amb les mans, és algo que es queda en el temps, si més o menys ho cuides, no sé, té un valor així.
És que jo, sí, una altra de les facultats, no?, que el format paper el que té és que tu també, si el vols compartir, és com necessites altres tipus de comunicació, així com a nivell d'internet tots pots estar comunicant amb gent només pues això, a través d'un teclat i una pantalla. En canvi, jo què sé, jo t'he de passar un llibre, t'he de passar un l'últim Pèsol Negre, t'he de venir-te a veure i haig de dir-te, i com a mínim ja hi haurà un i què tal, què t'ha semblat, no sé, que ja s'estableix el mitjà, o sigui, que hi ha més proximitat entre Primer, jo crec que hi, ha, hi pot haver més proximitat entre l'usuari i la gent que el realitza, no? Pues jo que sé, el pèsol negre, tu, la gent que el fa, pues, el va deixar en alguns certs llocs on ja suposa com a mínim un contacte amb, no sé, que és una de les coses que jo crec que aquesta societat de, a nivell de valors està perdent, la possibilitat d'establir comunicacions reals i directes entre les persones.
L'immediatesa, no? Doncs implica que a vegades doncs, haguis de deixar de banda coses com aquestes, no?
Sí, totalment d'acord.
I, bueno, t'ha parlat de... Ja que estem en l'apartat de diaris, podríem exposar alguns dels diaris que nosaltres estem acostumades a llegir, que tenen algunes característiques o altres, no? Però així, per exemple, en format paper de premsa, no sé, a mi se m'acudeix una...
La directa...
El setmanari La Directa, que també té la vessant digital, que per exposar una miqueta que és La Directa, és un setmanari que té varia informació sobretot dels Països Catalans, em sembla que s'emmarquen dintre d'aquest àmbit, no?
Crec. Sí, una mica sí.
És un setmanari que suposadament és la veu de moltes de les lluites socials que hi ha avui en dia aquí, no?
Amb una visió àmplia.
Amb una visió, sí, molt àmplia de tot el que són els moviments socials i amb una línia clara, no? Llavors, dintre La Directa, pues, no sé, és una... Realment jo penso que l'aportació que pot tenir La Directa és que sí que és un diari que pot arribar gent diferent, que no té una voluntat d'apertura que igual altres diaris pues, tenen una línia ideològica molt més marcada, no? I bueno, tot i tenir un toc una mica victimista en molts casos i sensacionalista en d'altres i tot això, però per mi sí que com a mínim compleix una tasca que igual feia falta dintre de les lluites socials i bueno, no sé,
se m'acut així la versió.
La versió?
La versió va, no, en un inici era una eina de comunicació per gent presa, no? I que doncs això de mica en mica doncs, se n'han anat també afegint articles de debats de col·lectius, d'opinió personal, de reflexions vàries, no? I és, això és una publicació intermitent que no té una periodicitat establerta i també té doncs, un número més gruixut que un altre depenent doncs,
de les possibilitats, i les ganes que hagi de treure.
Sí. I que d'alguna manera sempre porta alguna coseta a el que seria el món llibertari o la lluita així anarquista.
Sí, jo és que crec que no. Hi ha alguns diaris que estan pensats, com podria ser el Pèsol Negre o la Directa, que estan molt més pensats d'intentar des del dintre el moviment les lluites anarquistes o les lluites socials, en el cas de La Directa, no? Cap enfora, no? De projectar pues, tota la informació i tot això cap a la gent de carrer. En canvi, La Versió podria ser un exemple de diari periòdic que està fet per generar debat dintre de la gent que ja una miqueta participa pues, de les lluites anarquistes o està participant d'altres tipus de lluites, no? Amb una voluntat de generar pues, això, debat i autocrítica dintre de totes aquestes lluites. Però bueno, sí. I llavors l'estat espanyol, bueno, a part de tot això hi ha publicacions a Madrid com poden ser el Todo por Hacer, que intenten fer també una miqueta aquesta voluntat de difondre algunes idees. Llavors les publicacions que treu la CNT i la CGT, que jo la veritat no les coneixo massa.
A Burgos tenen el diari de Burgos, no? Sí. Que podria ser una mica el pèsol allà també, notícies locals i d'interès general també.
A Sants dic que hi ha la Burxa, em sembla ser que també és una altra mitjà de comunicació, i em sembla que el bar del Raval,
Massala, una cosa
així. I bueno, i entre totes aquestes que són les que més o menys s'han acabat consolidant, no? Que per al moment sembla que estan resistint a l'embat de l'internet i de la possibilitat econòmica dels col·lectius, no? I que també hi ha hagut moltes publicacions a nivell històric que han estat apareixent i que han acabat desapareguent pues, pels problemes que hagin pogut sorgir. No sé, ha sorgit, no sé, Jo me'n recordo dels inicis quan vaig començar, que hi havia la lletra A, que era una revista, sortia en format revista i era bastant interessant, però que a mi sí que em va marcar, no? No
la,
sé.
La 15 Susena. És,
la 15 Susena.
Surt una vegada a l'any.
Aquesta es manté,
aquesta
però...
Aquesta encara es manté.
Sí, la 15 Susena del País Basc, que és un format més aviat revista, no? Que surt una vegada a l'any i que també està prou interessant.
Sí.
I bueno, una miqueta jo crec que el format paper pues ja el podríem deixar.
Sí.
I no sé què us sembla si fem una altra breu pausa de la música abans de continuar pues, amb l'experiència de la tele, que és bastant única i significativa.
Pues aquí va Ràdio Capital dels Dissidència.
I molt bona nit, estem aquí de nou avui en rigorós directe, que estem, si no em sembla recordar malament, a 22 de desembre del 2013, avui que abans són aproximadament les 9 del vespre, i parlant aquí de ni més ni menys que de mitjans lliures avui, no?
Sí.
Ha estat una mica l'actualitat que hem trobat, trobant a faltar com no el nostre company, el senyor Siam, si no em sembla recordar malament, i el senyor Blau, que tampoc no ens pot acompanyar avui, i aquí, per cert, li tindríem que...
Estirar les orelles.
No? Estirar les orelles, no. Jo anava a dir que felicitat per... perquè ha fet créixer la família una miqueta, em sembla.
Sí.
Pues, bueno, des d'aquí va les perdudes, una abraçada per a tots dos, si ens arriben a escoltar d'alguna forma. I res, pues, si us sembla, estem aquí debatent això de mitjans lliures. Ara ens tocava parlar de la tele, de l'experiència de la tele.
Doncs la tele, doncs, si estiguéssim al Barcelonès o al Maresme i poséssim el canal 37 de la TDT, ens trobaríem amb aquest mitjà de comunicació lliure, no? Que autogestionat i comunitari, que funciona, bueno, que va ser començat i ideat ja per l'Assemblea de Comunicació Social l'any 2003, i que això, amb voluntat, doncs, de transmetre el pensament crític sense intermediaris ni censura. I això, no, doncs, és un cas bastant únic, no?
Bastant curiós. Sí, a mi em sembla recordar que l'altre dia, bueno, estava parlant informalment amb algú que em deia que era una experiència similar que a Europa, no? D'una tele autogestionada i que mateix, no? imagino, bueno, que també degut als debats que pot suposar l'utilitzar un mitjà com la tele, que en certa manera sempre se l'ha relacionat amb la caixa tonta, pues, bueno, suposo que, bueno, que no sé, que voler amb la idea, no? I sembla que està tenint més o menys força, tot i que també han tingut problemes i crec que almenys en dues ocasions els han intentat precintar la missió, no? I tallar-los perquè amb l'excusa de que no complien els requisits legals, pues venga, a treure'ls la possibilitat d'opinar i de...
A més, la forma de... El tema d'antenes i infraestructura em sembla que és bastant costós, o sigui que també a més tenen l'esforç afegit, no, de mirada que tot surti, que tot rulli, no només el funcionament de la programació, sinó també de la infraestructura.
Sí, és complex i complicat. I res, que per qui no visqui al Barcelonès i al Maresme, pont, doncs que ficant, buscant per internet a la tele, pots arribar...
La tele.cat, és el portal.
Si fiques la tele.cat, doncs arribaràs a la pàgina i podràs...
Podràs, a més, seleccionar, això és millor que les sèries yonquis i les pel·lícules yonquis, aquí ja directament ja vas allà i vinga, i pots buscar el que t'agrada de la informació que estan traient, que no és poca, no?
Sí.
I, bueno, ja per últim, pues, podríem parlar del mitjà que sembla pura punt de l'ània per excel·lència avui en dia, que és el mitjà d'internet i tots els portals que s'han anat creant, que en siguin més o menys afins i que... Pues això, donar una altra visió de les coses, una visió llibertària, una visió trencadora, no?
Mm-hmm.
No ho sé, per què ens podríem començar?
Bueno, de fet, si obres internet, poses el cercador i poses contrainformació, doncs et surt la pàgina de Node 50, que és un proveïdor de serveis d'internet per a col·lectius i organitzacions així d'àmbit dels moviments socials. I que això, que és un, donen servei sense ànim de lucre des del 1994, això des de buscadors de notícies, com creació de correu electrònic o disseny de pàgines web, no?
Uh-huh.
O assessorament i tot.
A més, dintre del portal de Node 50 també es van penjant actualment notícies d'això de la realitat de les lluites, no? Uh-huh. En un sentit molt ampli, i que, bueno... I que està bé, no? La sí, seva sí. Pàgina web és www.950.org. 950.org. I si, bueno, una miqueta d'aquí de la realitat local, i a l'espera de la possible eclosió d'un nou mitjà de comunicació lliure d'aquí, de la zona de Manresa, bueno, informada a quin nivell llibertari, a la pàgina web www.llibertari.org, que aquesta pàgina web el que ens informa sobretot és de les activitats i les accions que estan duent a terme, pues, diversos col·lectius, individualitats i llibertàries de la comarca i tant d'aquí com del Berguedà. I bueno, aquest portal web www.llibertari.org, pues això, ja tota l'actualitat una miqueta això de les lluites llibertàries, ja es pot trobar, no?
Per aquí, per la comarca.
Sí, de fet, podríem dir que ja és el mitjà de contrainformació més ampli, no? Perquè sí, qualsevol col·lectiu d'això té algun espai,
sí,
a la xarxa.
Uh-huh.
I llavors, així, de pàgines de contrainformació, quines més podríem dir? A les barricades...
Així que sí, no, amb una clara tendència anarquista, hi ha el www.alesbarricades.org.
Què més? Bueno,
que també hi ha notícies d'actualitat tant d'aquí, bueno, de Catalunya, de l'estat espanyol, com de, a vegades també es pengen notícies d'arreu del món, no? I a més, bueno, té una part interessant, que hi ha articles d'opinió i de reflexió també crítica per tota la gent que se sent afina a aquesta forma de fer.
Sí, potser és una mica una de les coses així com interessants, no?, d'algunes pàgines, o com una mica de la majoria de pàgines, bueno, d'algunes, no?, que a part d'haver-hi la secció així com una mica de notícies, també hi ha la secció així com més de, no d'opinió, però on pots trobar textos d'anàlisi, textos això, no sé, que parlen sobre història. Vull dir que a part la part de notícies també hi ha com una part així una mica com de formació, no?, que escriu la pròpia gent i que les pensa allà perquè tothom que li interessi el tema, doncs, el pugui treballar o llegir. així una mica. I no sé, és que de pàgina n'hi ha un munt.
N'hi ha moltíssimes, la veritat. També podríem parlar d'Indie Media, que en certa manera hi ha tota una amalgama de notícies molt àmplia, que això sí que és realment, però que, bueno, que sí que dona cabuda, pues això, tot el gran espectre que poden ser les lluites socials, les lluites anarquistes, antisocials, i ratatà, i retetè, i rututu, amb totes les seves diferències, pues allò és Indie Media. I, bueno, d'aquell que no té gran cosa a fer sempre es pot perdre entre tots els debats i comentaris que hi ha per allà
absurds,
al mig d'aquest portal, que, bueno, que entre altres coses no censura els partits polítics, alguns d'ells, no? I les seves expressions, però bueno, això ja és tot un debat que també que podríem parlar, sí, en qualsevol podríem altre moment,
programa,
no?
Un programa
respecte als mitjans lliures, no?
Però no el farem.
També en forma de que, per exemple, hi ha la Directa, el que està en format periòdic, també té la seva aportació digital, www.semanaridirecta.cat, i pues, bueno, algunes de les notícies o aquelles més importants també s'acaben fent o acaben sortint en el portal, no? I, pues, bueno, això, que també està bé, pues, anar-hi traient una ullada de tant en tant.
Bueno, ja que estem parlant així també de pàgines web i d'internet, doncs des d'aquí també saludar els nostres companys de Culmine, que Culmine és una pàgina italiana que em sembla que actualment estan empresonats, no?
No, precisament pel que sembla, notícia d'última hora, sembla que un d'ells ha sortit, que han acabat sortint tots amb llibertat, ara fa relativament poc, quedava l'últim parell per sortir i finalment ha sortit amb llibertat.
Però bueno, Culmine és una pàgina com de gaire així una mica més internacional, on es tradueixen notícies,
sí, de l'àmbit, també en un àmbit ideològic molt més concret, com poden ser el de les lluites insurreccionalistes dintre l'anarquisme, no? I, pues, bueno, pues, per donar cabuda a tota l'actualitat d'aquestes lluites, hi havia la pàgina web de culmine.org.
Sí. I l'estat italià havia empresonat a les 2-3 persones que eren una mica els que porten la pàgina web i anaven actualitzant les notícies.
Sí, les típiques... bueno, fins aquí es veu la llibertat d'informació, no? Que sembla que només hi hagi llibertat d'informació quan es reprodueix el que uns i unes volen, no? Sí. I a la que un mitjà creix i té una certa importància, doncs, pues, vinga.
Bueno,
aquí a l'estat espanyol no hi ha res de nou, no? Amb el cas basc, que és l'exemple més fafaent de la vulneració sistemàtica de la seva pròpia democràcia, no? És que nosaltres igual ja no ens indigna perquè ja no som demòcrates, no? Però el que trobo fort és que igual els demòcrates no s'indignin perquè constantment estan vulnerant la democràcia. Però bueno, res que no sapiguem, no? Sí. I bueno, ja gairebé podríem anar acabant amb el programa d'avui.
Sí, ficarem una cançó dels Desechos, de Quan des mañana, i després ja farem l'agenda i ens anirem cada un.
D'acord, molt rebé.
Clar, pues fins ara.
Pues venga, Quan des mañana.
Y así pasaba el día. nuestra dura vida y no puedes alcanzarla. Esperas el paraíso, el cambio, la rebaja, fue el sentido de la vida que te venga tu bajada. Ahora igual toca vivir el paraíso a la venta, ya no hay nada que esperar. Felicidad envuelta en tu centro comercial. Y compro y tengo, y si puedo y si no me empeño. Entre un anuncio y otro en la tele me entretengo. Vivo a tiempo real, no hay proyectos ni recuerdos. Y ya no sé quién soy, ni a dónde voy, de dónde vengo. En mitad de la nada hago lo que creo que quiero. Imito al del anuncio porque entonces este miedo. Soy libre como una cometa empujada por el viento. Un viento que otros soplan y ordenan lo que deseo.
Sí, ya es mañana.
Sembla ser que estem tenint petits problemes tècnics aquí amb la cançó que havíem posat. No sabem per què està tallada, però bueno, en tot cas, us la recomanem molt, dels desechos, quan és mañana, la podeu trobar també per internet. I pues res, pues ja podríem anar acabant amb el programa, no?
Anem acabant amb el programa.
Pues no sé què us sembla el que podríem parlar. Ah, de les convocatòries, sí, l'espai de gent, la tocaria.
Sí. Doncs bueno, que com ja fa uns quants anys que es fa a Barcelona, el dia 31 es va a despedir els presos i a les preses, així llavors...
A despedir?
Bueno, despedir o a saludar, bueno, no sé, de, com a nosaltres anem a despedir l'any i aprofitem per saludar-los, no?, també, així una miqueta. Al matí hi ha una concentració a la presó de dones de Batràs, a primera hora de la tarda hi ha una concentració davant del CIE, de Zona Franca, i després més al vespre ja hi ha una concentració a la Model. I bueno, pues que és un moment xulo. És un moment xulo el 31 poder anar a alguna d'aquestes concentracions, és maco.
A maco, emotiu i a vegades trist, no? Però bueno, sí. I bueno, també, bueno, em sap que de convocatòries per avui no en tenim més d'apuntades, ja sabeu que ve les vacances de Nadal aquí, que a tots i totes ens convenen una miqueta, potser no per anar a comprar desenfrenadament, però sí almenys per trencar amb la quotidianitat que tenim, no? I per agafar-nos uns dies, per agafar aires, repensar-nos i veure què fem, no?
Que bé, un any sencer darrere,
És poca, que no, broma. Poca broma. I el que ens queda, esperem, vaja. I bueno, simplement per a les oients i oientes de Ràdio Bala i de Bales Perdudes, informar-vos de que finalment ens hem posat a fer feina, ens hem posat les piles i que si voleu, a la pàgina web de Ràdio Bala podeu trobar la majoria dels nostres programes ja penjats. Pues yeah. Això, que sapigueu que, bueno, per totes aquelles que us ha agradat un programa, heu pensat, oh, m'encantaria saber sobre alguna temàtica, a veure si els de Bales Perdudes l'han trucat o... Això.
Us encantem. Us agrada sentir els nostres programes.
Jo que sé, o simplement perquè esteu avorrides, pues bueno, la web de Ràdio Bala, que és radiobala.radiobala.wordpress.com o no, radiobalamanresa.wordpress.com. Repeteixo, radiobalamanresa.wordpress.com. Aquest és el blog de la ràdio. Allà podeu descarbar-vos de forma totalment gratuïta i animant-vos a compartir i a difondre, no? Pues tots els programes de Bales Perdudes.
Jo l'he...
I res.
Una bona feina. I pues res, que no sé, doncs veiem l'any que ve, no? Sí. Ja? Uf, que llarg.
Uf, 2014, no?
Que no sé, que diuen que és l'any de la revolució social i aquestes coses.
No, diuen que és el de la independència, no el de la revolució social, em sembla que t'has confós.
Ai, ui, m'he confós. Bueno, aviam què ens depara l'any que ve.
Bueno, bueno, farem del noi que ens falta, no? Ya lo sabéis, a la que no... Si veis pasar una bala perdida por vuestro lado, pues...
Puede que haya Daniel Blanco. Sí, ustedes ni se hayan enterado.
Eso mismo. Pues venga, salud para las perdudas y venga.
Fins a la próxima. Chao, chao.
Balas perdudes,
un programa de acció en directe contrainformativa.
Balas perdudes,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Balas perdudes, afinant la punteria.